Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. 40 anys.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Perdoneu, però aquesta veu d'avui està una mica malament. Però tot i això, que farem aquest programa, ho farem. I ho farem, afortunadament, perquè tindrem uns convidats que ells ens raonen molt. I, per tant, jo parlaré menys i ells parlaran més, que a més és el que els hi toca, perquè jo, de fet, no hauria de parlar massa, aquesta és la veritat. Bé, aquest és el programa amb molta comèdia, ja ho sabeu, el programa de cada dijous que parla de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat, però en aquest cas és de Sant Cugat, i és de Sant Cugat després de bastants anys. Ara ho comentarem, però abans... La homilia de molta comèdia. Avui... La festa dins la festa. Benvinguts, germans de les arts escèniques. Aquest programa es fa dins de la festa major, gairebé al mig d'aquesta festa que dura 6 dies perquè Sant Pere cau en dimecres. I això ho allarga tot una mica més. Després de 2 anys de pandèmia, jo recordo que encara hi som, i que ara justament hi ha un increment d'altes en els hospitals i les UCIs, però entenc molt perfectament que les ganes de festa, de sortir al carrer, de ballar i de fer petons i de fer abraçades suposin un canvi substancial en el comportament de la gent. A veure, avui procuraré dir al final del programa, com faci la gent, de la majoria de les convocatòries referides bàsicament a música, però també a circ i a dansa. Però ara deixeu-me que demani en el futur, perquè aquesta festa major ja està en marxa, que l'any que ve es procuri a totes evitar la coincidència d'hores pel que fa a la música en escenaris propers. Ja sé que això és difícil, També sé que en alguns casos no comença l'acte anunciat a l'hora esperant que acabi l'altre concert veí. Però ja hem tingut experiències del concert del Cor Galepta a l'església del monestir mentre arribava música d'ambient, perquè el concert de la Passa Octavià encara no havia començat, i quan faltava un quart d'hora, els manifestos de reivindicació de la plaça de l'OM i sobretot la música amplificadíssima del grup Quete Calles. Per cert, que precisament quan jo vaig sortir el que pensava era això, Quete Calles! Aquesta dispersió d'espais, amfiteatres, jardins del Vallès, Parc de l'Arboretum, Parc Ramon Bernils, plaça de Barcelona, celler modernista i un llarg etcètera, convé potenciar-ho per evitar la coincidència de 3 actes gairebé simultanis al monestir, la plaça de l'Om i la plaça d'Octavià, sense oblidar la plaça de l'1 d'octubre. Que les places i els carrers siguin una festa, d'acord, però que la festa d'un espai no ens faci malbé l'altre. Del costat. Amén.
Thank you.
estàvem aquí amb la Dolors Vilassau, que és la convidada d'avui. Dolors, bon dia.
Hola, bon dia.
I ella feia una cara molt estranyada d'escoltar aquesta música, i vull dir que aquesta música és precisament una òpera que va escriure un tal Robert Kurka sobre The Good Soldier Swatch.
Yeah.
I de què parlarem? Parlarem naturalment de les lectures de la fresca d'aquest any, lectures de la fresca que es van ja anunciar la setmana passada, amb la seva 18a edició, que es diu molt aviat. Jo quan vaig llegir 18a vaig pensar, caram!
I crec que 64 obres fetes a places, eh?
Imagina't.
64 obres senceretes o quasi senceres.
I quin llistat d'autors.
Sí.
Aquesta és l'altra.
Sí.
Que clar, es pot dir, han fet moltes obres. Bueno, però quines obres han fet, no?
Sí, sí.
Des de Shakespeare, passant per la Rodoreda, passant per Joan Maria de Sagarra, vaja...
Sí, autors universals, Guimarà, autors contemporanis, autors... Sí, sí.
Ah, s'hi han fet de tot.
Sí.
Bueno, però ara, clar, el que hem de parlar és d'aquesta 18a edició.
Mm.
Doncs a veure, Dolors, què heu preparat?
Com tu molt bé has insinuat amb la música, hem preparat una edició dedicada a la guerra. Sí, és una cosa que ens feia una mica de por d'entrada. Pensàvem, ostres, és adequat això d'en una nit d'estiu, no? Que la gent s'estarà, esperem que ventant, no? I que espera una cosa molt més lleugera, dedicar una edició a la guerra. I la resposta vam dir, tampoc ningú s'esperava que poguessin fer Espriu en una plaça, i ho hem fet, o Shakespeare o Molière, no? Que sembla que estiguin, que hagin d'anar en els grans temples aquests dels teatres, no? I ho hem fet i ha resultat. I vam dir, doncs, per què no atrevins amb aquesta temàtica? El que sí que hem tingut en compte és com tractar aquesta temàtica. I ho farem de maneres molt diferents en les tres obres, que van des d'una farsa tipus comèdia negra, si voleu, però amb un to farcesc, a una que és molt un documental sobre un fet que va succeir durant la Guerra Civil, i una altra que és una reflexió ètica, que una obra és l'Antígona, és una obra intimista, però que té una reflexió més aviat filosòfica i ètica sobre un fet determinat que parteix d'una relació també amb la guerra, no?
Aquesta última, aquesta de Jean Anouilh, que és la versió de... Bueno, ella va fer la seva versió de Sòfocles. Jo la vaig recordo molt quan la vaig llegir, no veure, sinó llegir per primera vegada, amb una edició d'editorial Losada, a l'Argentina, perquè
clar,
òbviament aquí no s'editava, i a través d'una persona que feia de transmissor, que ens portava llibres com si portés drogues.
Sí, clar.
Doncs jo vaig comprar.
A més, aquesta obra suposo que també era una obra maleïda, doncs, pel fet de que, per exemple, l'Anouilh escriu aquesta obra precisament quan França estava sota el govern de Vichy, no?
Exacte.
El govern col·laboracionista amb els nazis, no? I precisament el que fa aquesta obra és una simbiosi entre el general Pétain i el Creon, i entre Antígona com a símbol de la resistència. Vull dir, suposo que això políticament... De vegades penso que quan es feien les censures eren bastant tontos, també, però potser fins aquí hi arribaven, no? Potser no arribaven a tant, però bueno, este Anouilh, un autor maldit, o Camí, un autor maldit, o no ho sé.
Molts dels censors, penso que, i aquí també passava, tenien la impressió, o es pensaven, que... En definitiva, això ho veurien quatre. I, tampoc no diguem massa importància, perquè...
Sí, però, clar...
Però clar, això no és veritat, eh?
Ja. No, i aquests llibres, com tu has dit, estaven buscats, no? Vull dir, clar, tot el que ens arribava eren en aquestes editorials sud-americanes.
I hi ha una altra cosa que també és important considerar, penso jo, i és aquesta varietat, perquè en definitiva feu tres obres, dius, sobre la guerra, això està clar, el tema, diguéssim, es basa en això, però en canvi, si les analitzem una a una, intentem fer-ho, són molt diferents.
Sí, moltíssim. La primera obra que fem, la del Bon Soldat Svejk, és la primera que vaig pensar, ostres, jo conec molt a la Mònica Gustová, perquè tenim una relació de fa anys, sobretot a través de les obres del Havel.
Del Havel, sí.
Sí, i llavors, com que jo...
Hem... Bon, teatre, però representant de dues, com a mínim.
Bueno, hem
Havel,
fet
no?
quatre obres de Havel. Bueno, hem fet audiència i vernissatge, que les fèiem en un sol espectacle, que es deia Havel l'escena.
Sí.
Després hem fet el comunicat.
Sí.
I després també ens va passar l'obra pòstuma, que es va fer una lectura en el Teatre Lliure.
Sí, recordo.
Llavors, a través d'això, al llarg dels anys, he anat tenint una relació amb la Mònica i vaig pensar, ostres, la Mònica havia parlat sempre del soldat Sveik. I de cop se'm va acudir que era un personatge superatractiu. Perquè el soldat Sveik potser aquí és molt desconegut, però si parles amb un txec sap perfectament qui és aquest senyor.
Un clàssic, un clàssic.
És, no diria un Quixot, però és un personatge d'aquests antològics dins de la representatius de la cultura txeca, i és un home que no se sap si és molt tonto o és molt llest, però sempre en qualsevol situació se les arregla, doncs, per no anar a la guerra i per sortir-se davant de les autoritats. No sabem si per cansament, no? Perquè diuen, bueno, aquest ens l'hem de treure a sobre, que és un tonto, o alguns pensen, carai, aquest sí que és llest, traiem-nos el de sobre, que és perillós.
Que l'obra original partia de la Primera Guerra Mundial.
Sí, sí,
però
sí.
En canvi després es van fer obres, inclús pel·lícules,
sí, sí,
que estaven basades amb la segona.
Sí, 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 sí. Bueno, aquesta obra, quan l'autor, perquè això és una adaptació d'un autor que es diu Jaroslav Hasek, doncs quan l'autor la va escriure, ja es creu que a l'edat mitja ja existia aquest personatge com a personatge popular, no? Com això, personatge de contes o de rondalles, i l'obra original del Hasek, que és una novel·la, es titula Les aventures del soldat Sveik. I llavors, bé, és una obra que es va publicar en fascicles, això que dius tu, i després s'ha anat continuant, o sigui, s'han fet coses sobre aquest...
Adaptacions en teatre, inclús em sembla inclús com còmic, que va haver-hi un còmic
sí.
molt important, perquè hi havia un dibuixant que era molt característic
i que
va tindre un gran èxit en aquest sentit, no?
Exacte.
I estem parlant de fa... bueno, gairebé 100 anys, 80 anys ben bons, perquè em sembla que estava del 22 o del 23, i per tant,
sí.
100 anys, quan, i després tot això va passar fins a la Segona Guerra Mundial.
Sí, sí, i a més, l'obra parteix d'un fet que és el que va desencadenar la Segona Guerra Mundial. És quan el pretendent a la corona austro-hongaresa és assassinat.
Sí.
I llavors l'obra parteix d'aquest fet. I llavors aquest fet és el que els txecs llavors es van posicionar amb els serbis i amb els russos, i els alemanys es van posicionar doncs amb els búlgars i els austro-hongaresos.
Menys mal que no hi havia l'OTAN en aquest moment.
Sí, i llavors a partir d'aquí es va desencadenar la Primera Guerra Mundial. De fet, no sé, bueno, això potser no ho hauria de dir, però he demanat a la Universitat de la Pau que em fes un llistat de tots els conflictes bèl·lics que hi han hagut des de la Primera Guerra Mundial. I n'han sortit més de 200 i algo de conflictes bèl·lics. O sigui, veureu que el que explica aquesta obra és molt divertit, però, bueno, divertit per dir-ho d'alguna manera, però és demolidor. I en canvi la humanitat estem en el mateix punt, no? Vull dir, ara tenim el d'Ucraïna, però abans hem tingut el de Síria, però abans hem tingut Afganistan, però abans hem tingut totes les guerres, jo què sé, per ètnies, per el que sigui, és igual. La qüestió és que el ser humà, vull dir, no... Sembla que hi hagi algo que sigui... La violència aquesta, per resoldre el conflicte, sembla que sigui algo intrínsec, no?, en el ser humà.
Bé, jo penso això sempre, que hi ha una evolució real des del punt de vista científic, des del punt de vista tecnològic,
sí, clar.
Però que el cervell humà és el mateix. I aleshores, si Antígona, per exemple, la tercera peça que feu, la tercera, en aquest cas la de Jada Nuil, està escrita doncs abans de Crist, doncs i manté, i en aquest moment s'entén perfectament el contingut, doncs vol dir que des del punt de vista del cervell de les persones
Sí, bueno, també dius, bueno, ha avançat la ciència, ha avançat la tècnica, però també de qui es posa al servei aquesta ciència i aquesta tècnica que en teoria està tan avançada, no?
Bueno, hi ha un augment en aquest moment de tots els pressupostos dels països europeus democràtics en el pressupost d'armament. O sigui, ha crescut en tots els països la compra d'armament,
sí, sí.
Per si de cas.
Sí.
Aleshores vol dir que es gastaran milions i milions per tenir un magatzem, per si passa alguna cosa. Si passa, es faran servir, malauradament, i si no passa, no es faran servir, malauradament.
Sí, sí, sí.
En els seus casos.
Sí, sí.
En els seus casos.
Sí, sí. No, i amb els pressupostos de defensa dels estats i amb tot això, vull dir...
Aquesta, quan tu presentes el programa en el que vam veure l'altra setmana, la setmana passada, hi ha el text de quanta guerra, partim d'una frase, no?
Sí.
Explica-la.
Això és un llibre de contes de la Mercè Rodoreda. És el primer que ho has caçat, eh? Vull dir, tothom, bueno, els que m'han dit que ho han llegit, ningú m'ha fet aquest comentari. Evidentment és exactament el títol d'un llibre de la Mercè Rodoreda, quanta guerra, i també estem aquí, no?
Ella era filla, sí, precisament d'una situació de guerra que la va obligar a exiliar-se.
Sí, sí, sí. Abans d'entrar, potser que vols entrar en un altre tema, m'agradaria parlar-te una mica de la versió de la Mònica Gustová,
sí,
del Soldat Sveik. O sigui, perquè ja t'he parlat que de seguida vaig pensar en la Mònica i que ens ha passat, evidentment, una versió que ella va fer per teatre, perquè ja hem dit que el text original era una novel·la, és una versió preciosa. La Mònica ara està afincada aquí a Catalunya i gràcies a ella totes les traduccions de literatura txeca i de literatura russa les tenim gràcies a ella. Llavors, el fet d'estar afincada aquí i ser una persona que té molt interès en la llengua, vull dir, les seves traduccions sempre tenen un gran valor literari i un gran valor també des del punt de vista de llenguatge, no? I que és una sort tenir aquesta persona que té un peu a cada banda, no? I que també dir-li que li agraeixo molt, no? que sempre, doncs, ens hagi confiat tota una sèrie de moltes vegades d'estrenes i, per exemple, a mi personalment sempre que té alguna cosa sempre me l'ensenya, no? I bueno, que és un luxe, no?, poder comptar amb aquest tipus de col·laboracions, i que també només per sentir-la és un text escrit en català i molt bonic de sentir. De fet, també en té una versió castellana del Soldat Sveik. Sí.
I aquesta obra, en aquest moment, hi ha un altre aspecte que també convindria comentar: feu una representació que convertiu els homes, perquè tots són homes,
sí,
pràcticament, són,
sí,
dones.
Sí.
Amb un repartiment que jo haig d'avançar, que és extraordinari. Ara hi ha un cognom que no diré.
No, perquè... Bueno, sí que el diràs
no,
tots,
home,
però els has de dir tots.
Un repartiment fantàstic.
Tu fes el favor de dir tot el repartiment.
Encarna de Lantano, Josep Figueres, Carme González, Marta Gené, Xavier Tor, Marta Uixan i Martina Virasau. Jo penso que per la gent habitual, el públic habitual de Sant Cugat, que hagi vist moltes lectures, i no només lectures, sinó obres fetes pels grups de teatre amateur de la ciutat, un repartiment com aquest és,
sí,
fantàstic.
Són unes dones molt potents i molt disposades, també.
També.
Bueno, vull dir, és un tipus de persones que per mi és molt agradable treballar amb elles, perquè són persones creatives, persones que t'ofereixen idees sobre les coses, que s'arremanguen i que... clar, de vegades els actors, hi ha un tipus d'actors que estan, doncs, en una situació com de confortabilitat, no? Vull dir, hi ha un tipus d'actors que et saben fer una cosa i te la fan molt bé, i llavors hi ha actors que es tiren a la piscina si els hi demanen, i a mi m'agraden bastant els actors que es tiren a la piscina, perquè sempre, si quan es fa una obra hi ha un plus d'alguna cosa, aquest plus es transmet també, i per mi és molt còmode treballar amb aquestes dones. Bueno, hi ha un tema en el repartiment que és, primera, que tenia, no dic que no hi hagi homes, tenia dones molt potents, i segona, que ara, doncs, hi ha amb tot aquest tema del gènere, Evidentment, els homes i les dones devem tenir gènere, però els personatges no en tenen. I vam pensar, és que el soldat és vell, que és un repartiment que tots són homes, clar. Un és el coronel tal, el capità no sé quantos, el prefecte no sé què, el metge psiquiatre, el... bueno, tots són senyors.
Cara, ja sí, ja
ah, vale, sí, però tal com està,
en aquest moment,
tal
no.
com està plantejat, tots són homes. I llavors vam dir, com que l'obra ho permet, perquè és una farsa, per què no ho fem tot dones, vam pensar? Per què no ho fem tot dones? I aleshores és quan va sorgir la idea, doncs, de que tots els personatges masculins els fan dones. I llavors el Xavi, vam pensar, bueno, doncs al Xavi ara li donarem el bombonet. I fa unes escenes molt curtetes, perquè és, en realitat serien les escenes que farien les dones, no? En una obra tradicional, les dones sempre fan coses, la senyora de tal, i llavors totes les senyores que surten a l'obra les fa el Xavi Tort. O sigui, el Xavi Tort fa... Diu, mira, diu, de senyora encara no ho havia fet mai, m'ha dit el Xavi Tort. Bueno, també és una mica d'homenatge al Xavi, que en aquests moments, bueno, té unes escenetes molt curtes i bastant bombonets, com si diguéssim.
Bueno, passem a la tercera, perquè sí. de moment teníem la idea de que teníem...
Sí,
també,
i si no, bueno, sí, passem a la tercera.
Amb Ignasi Roda, que és l'autor i el director de la segona de les lectures, però passem a la tercera per si
bé.
Ens apareix, i
sí.
si no, doncs
ja
recuperem i passem.
Sí.
Bé, de fet, hem comentat alguna cosa ja d'Antígona, però anem entrem sí. a fons amb el tema. Perquè, per altra part, haig de dir també que tenim un repartiment molt bo.
Sí, sí. Clar. Sí, doncs digues si vols.
El repartiment el tenim, o sigui, és aquesta obra que dèiem de Jeanne Anouilh, traducció del Jaume Melendres, i amb en Joan Berlanga, la Carme González, Les Armes 10, en Marta Uixant i la Martina Vilarasau.
Sí.
Vull dir que aquí tenim un creon fantàstic,
sí.
i una Antígona que no cal dir-ho, que també sí. és fantàstica, però que tots els altres també.
Sí, la Marta Uixant fa l'Ismena, i l'Eliazar fa l'Emon, que també, bueno, ja us diré, perquè fa també el Guàrdia, que sí. no és el mateix personatge, però això parteix d'un projecte final de carrera que va fer la Martina Vilarasau,
sí.
i va voler fer aquesta Antígona. I llavors ella va voler que aquests dos personatges, diguéssim, el seu nòvio, que és l'Emon, i el guardià, que és la persona que la veu per última vegada abans de matar-se, de morir,
sí.
doncs que fos el mateix actor, perquè l'obra pues, té com una sensibilitat poètica, o sigui que no és un guardià, diguéssim, ah, sí, el guàrdia, un personatge secundari, sinó que és una persona important per ella, perquè és l'última cara humana que veu abans de morir, no?
Aquest personatge és curt o que sembla que no,
no
tingui importància?
No, però no és curt, no?
No, perquè que sembla que tingui importància...
Aquest és molt important.
També el Chekhov sempre el feia servir.
Sí.
Aquell personatge que potser només estava allà sí. i només deia una sola frase o
sí.
dues, però en canvi...
No, però aquest no és el cas. Hi ha tota una escena entre el guàrdia i Antígona. I clar, hi ha... Clar, si tu estàs en una cel·la i et van a matar o moriràs, van morir enterrada o emparedada, no? segons el tipus de llegenda, doncs si tu saps que moriràs, l'última persona que et trobes abans de morir és amb la que connectes i encara que sigui en un extrem absolutament diferent, hi ha unes confessions, unes coses personals, uns records... que només et pots comunicar amb aquella persona, perquè el món ja no el veuràs, no?, d'alguna manera. I l'escena és molt bonica, però vull dir, clar, sembla que digui guàrdia. Ah, bueno, aquest serà un... No, és un personatge molt important. I després, així, la Carme. La Carme que també sembla un personatge sembla més secundari, perquè és la Dida, no?, però en canvi també és una mena de confident de l'Antígona, no?, és molt més que una dida, és una confident, no?
Les dides de les tragèdies gregues i de Shakespeare no eren qualsevol cosa.
No, clar, però sembla que dius, bueno, també una dida és una criada. No, ja. No és una criada. Clar, a més, suposo que en aquests ambients d'un palau o tal, com que la relació entre pares i fills, aquesta relació, com si diguéssim, d'afecte o amorosa, no existeix, vull dir, el fill deu ser, doncs, o la filla, pues, és, suposo que és un número perquè després arriba al tron, però vull dir, és com un afer polític i tal. I llavors, esclar, el tracte també del dia a dia, com dèiem, amb el soldat, també és amb la Dida, és amb la que Antígona li pot confessar i la que realment és la mare, no? La que li coneix.
La que la coneix més.
Sí, i la que la tracta dia a dia, no? I, bueno, tots els personatges són molt bonics. Sí, després també la relació entre l'Antígona i la Ismena, no? O sigui, l'obra parteix de, per això l'hem inclòs aquí, d'un fet molt peculiar, no? Que és el tracte que donem als vencedors i el tracte que donem als perdedors, no? Vull dir, la guerra és entre dos, però el que guanya és una cosa i el que perd és una altra cosa. Si no, mireu què va passar amb la República, l'exili, tota una sèrie de coses, no? El tracte a la gent és curiós, no? Perquè és una competició i un tot i l'altre res, no? No solament res, l'altre s'enorrea. I llavors, precisament, Antígona parteix d'aquest fet, no? Parteix de que a la ciutat d'Atenes, dos germans, els germans d'Antígona, es reserven el tron, em sembla que en períodes de 2 anys. I llavors, un és rei 2 anys, ho deixa, i l'altre és rei els 2 anys següents, etc, etc. Però llavors hi ha un moment que el que li toca deixar el poder no vol, i llavors es barallen els dos germans. Un mora, els dos moren barallant-se, els dos moren a la batalla, però un és el legítim, és el vencedor, i l'altre és el perdedor. Aleshores, Creont, que es queda com a rei, és el tiet d'Antígona i d'ells dos, decideix que el guanyador tindrà tots els honors i serà enterrat amb tots els honors, i que el perdedor diu que l'han, crec que diu algo així com que l'han de deixar al sol, que se'l mengin els gossos, no? I que no es pot enterrar. Llavors aquí ja ve el dilema ètic de la germana, no? Els dos són germans meus. Un, la llei dels homes, que és la llei de Creont, em diu que l'haig de deixar, però la meva consciència i la llei de la meva tradició, o sigui, la tradició dels meus antepassats, em diu que en aquesta persona l'haig d'enterrar. I llavors ella té el dilema de a qui fer cas, no? I llavors ella decideix fer cas a la seva consciència i al valor dels seus antepassats, no? I aquí llavors sorgeix aquest conflicte ètic, no? I llavors, bueno, esclar, el tema de la desobediència, no? De la desobediència a les lleis, i fins a quin punt també la persona és capaç de portar fins a l'últim límit aquesta desobediència. Ella la porta fins al límit de la mort. Clar, per exemple, també és molt maca la confrontació entre Antígona i Ismena, no? Ismena és una persona molt, molt més pràctica, no? Diu, bueno, però és que...
Què
en trauràs d'això? Vull dir, ells ho tenen tot, jo vull viure, vull dir, què hem de fer? Ens hem de conformar? Bueno, vull dir que hi ha tota una sèrie de posicions ètiques sobre les coses, sobre els fets, que és molt bonic.
Aleshores, sabent quan es va escriure,
sí,
doncs clar, lliga perfectament amb el fet que passava a França, entre la gent que acceptava que arribessin els nazis
sí,
i que no hi havia cap problema, amb la gent que va dir no, això no ho acceptarem mai.
Sí, sí, sí. Bueno, i la gent també, vull dir, molts dels nostres pares, posem per cas, o almenys parlo per mi, doncs van viure sota el franquisme i al final es van conformar. Sí que hi havia dos bandos. Es van conformar perquè van tindre que viure molts anys, no?
Sota, sí. Així. Bueno, com que no veiem que no ens arriba a l'amic Ignasi...
Sí, jo respecte a aquesta obra he de dir que hi ha una cosa que em fa molta il·lusió respecte a Antígona, que és el fet a on es fa.
Aquest any... És veritat, hem de comentar-ho, sí, és veritat.
Aquest any teníem una mica de problema en fer-ho al monestir, perquè resulta que s'està fent una remodelació de muralles i de teulades del monestir i no podíem utilitzar un espai molt entranyable, que és l'espai dels, com li diem, dels castanyers, no? I llavors dèiem, ostres, una vegada que tenim una obra clàssica, no poder-la fer sota les pedres del monestir, feia una mica de pena, no? I vam estar buscant ubicacions, però totes eren, a part de la façana del monestir, totes eren bastant lletges, no? Les ubicacions que podíem trobar. I aleshores se'ns va acudir a mirar aquest espai dels Jardins del Vallès.
L'amfiteatre dels Jardins del Vallès.
Sí, l'amfiteatre dels Jardins del Vallès.
És un amfiteatre.
I llavors, esclar, això ha sigut una gran solució. És un espai molt bonic.
Que molta gent no coneix.
No, ni jo. Jo que vivia al carrer Vallès, i això està al carrer Vallès, al final del carrer Vallès, tocant a la Pollancreda, i també es pot entrar per l'avinguda de Cerdanyola, jo no el coneixia. I vaig anar a veure'l i és un espai molt... És un espai íntim, és un petit amfiteatre que penso que l'ampliaran bastant, que el podran... Perquè, clar, el tema era una mica mal guanyat, amb una lectura a la fresca i tal, doncs que no hi càpiga més gent. Penso que...
Ara, dins de la Festa Major,
sí, hi han
alguns concerts que s'han fet allà, es va fer un d'òpera...
Sí, hi han posat grades, supletòries.
I la gospel, o sigui que penso que efectivament és un espai que feia falta, perquè va néixer dels pressupostos participatius, que feia falta, i penso que també és interessant perquè també descongestiona una mica el centre,
sí.
Ja no és igual tenir-ho tot en un punt determinat, al marge d'això que deies tu, que efectivament hi ha espais com aquest dels castanyers, que és fantàstic per fer segons quin tipus d'obres.
Sí, no, però aquesta obra a més ens va molt bé perquè com que el tema de l'Antígona és la terra, vull dir, el fet de que els espectadors estiguin com en un teatre grec, no? Com, o sigui, que els actors quedin, diguéssim, a baix, és molt bonic perquè es veu com la terra, com si diguéssim.
Sí.
És molt bonic el que dona.
Sí.
Clar que no és el mateix veure-ho des d'aquest punt de vista que veure-ho des d'un escenari, des d'un entaulat muntat. Perquè un entaulat, vull dir, encara que estigui muntat, és un entaulat com de Festa Major, no?
Sí, sí, sí.
És molt diferent.
En aquest sentit, jo penso que és efectivament el lloc adequat, el lloc idoni per poder-ho fer.
Sí,
està
sí.
Està clar. Bueno, parlem de la següent obra, que és Estambruc, una odissea de la Guerra Civil, de l'Ignasi Roda.
Sí.
I en aquest cas tenim en Pere Codó, la Montse Delgado, la Sònia Guimarà, el Nil Roda i la Montse Serra com a actors. I a més, que això cal remarcar-ho, el cor de Pedra i Sang, que també actuaran dirigits per l'Albert Santiago, perquè hi ha tota una part doncs, musical.
Sí. Això, Estambruc, és el nom d'un vaixell. És un nom d'un vaixell de càrrega de bandera anglesa. Bueno, això és una proposta de l'Ignasi Roda. El text és d'ell i la direcció també és d'ell. Té com a subtítol una odissea de la Guerra Civil. I quina és aquesta odissea? Pues aquesta odissea és que aquest vaixell de càrrega, al final de la Guerra Civil espanyola, doncs, i el capitán, que no, perdoneu, no recordo el nom, Archibald, però no recordo el cognom.
Archibald és molt anglès, eh?
Sí, no, de nom es deia Archibald, però el cognom no el recordo. Doncs va tenir la proesa, això va passar en el port d'Alacant, el 39, i llavors estaven tot de refugiats en el port, esperant ser transportats, però no podien entrar en el port perquè estaven rodejats per tota l'aviació franquista i tal. Llavors, aquest senyor que estava amb un vaixell de càrrega de carbó va deixar tota la seva càrrega en el port i va pujar quasi 3.000 persones. Jugant-se la vida, la feina, tot, Llavors,
persones que fugien, que fugien de la
guerra. Sí, refugiats, i els va arribar a portar fins al port d'Orà, al nord d'Àfrica, i sota les bombes franquistes. A més, es veu que portava tanta càrrega que havien de circular com si anessin amb el fren oposat per por a enfonsar-se. O sigui, llavors, això ho explicava l'Albert Santiago l'altre dia a la roda de premsa, que deia que, clar, tots coneixem la llista de Schiller, no?, per exemple. Vull dir, aquell senyor que se la juga, doncs, per tots aquests jueus, no? Però, per exemple, aquesta proesa és bastant desconeguda. A Alacant no, perquè es veu que hi ha un carrer fins i tot dedicat al capità d'aquest vaixell, i s'han fet alguns homenatges, però jo, per exemple, tampoc... me'l va explicar l'Ignasi, doncs, aquesta història, no? I és una història realment molt commovedora, no? I llavors, d'alguna manera, el cor són com els personatges d'aquest vaixell, són com els refugiats. O sigui, hi ha quatre o cinc veus que representen els personatges de l'obra.
Seria el capità o...?
Sí, exacte. No sé exactament quins personatges, i llavors hi ha el cor que són els... vull dir, els refugiats. Llavors, ja sabeu que l'Ignasi sempre treballa amb clau musical,
sí.
Hi ha molta música, sí. En aquest cas crec que el que ha fet és cançons molt conegudes i els hi ha canviat la lletra. O sigui, ha fet unes lletres adequades la cançó de l'alegria, posem per cas, i ha fet unes lletres adequades
en
aquest concepte. I penso que pot ser una cosa molt bonica. És una obra que té aquest aspecte musical, té aquest sentit documental de la Guerra Civil, hi haurà música, i penso que, i com sempre, doncs, l'Ignasi sempre fa propostes que són molt, molt atractives. En aquest cas també vull agrair molt a l'Albert Santiago, doncs, que porta tota la part coral, i tota una sèrie de membres del cor de Pedra i Sang, doncs, que s'han apuntat. Seran entre 10 i 12.
Si ve que aquí la llista, en el programa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Sí, falta el Joan Caldés, i em penso que alguna persona més.
Déu-n'hi-do.
Sí.
I a més, gent que, perquè veig que a la vegada fa bastants anys que estan fent... que estan fent el Pedra i Sang.
Sí, sí,
com
sí.
Ignasi Basó, Ricard Carbonell.
Sí.
Sí, 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 sí. L'Àlvar.
La Marisa Pugès, l'Àlvar, sí,
sí. Sí. O sigui que en aquest cas tenim... I més en aquest cas es fa aquella plaça amb Magí Bertralot, que té també la seva gràcia, aquell espai que
sí.
és reduït, perquè a la vegada, doncs,
sí.
hi caben nombre de persones,
sí.
que està bé,
sí.
i té aquest aspecte de...
És una de les places, la llàstima també és la capacitat,
sí.
però és una de les places més boniques,
sí.
Vull dir, és una plaça molt acollidora, i és una de les poques places que encara es conserven a on podem fer lectures a la fresca. Perquè jo també l'altre dia ho comentava a la roda de premsa, que moltes places en les que hem actuat ara no seria possible actuar, perquè sobretot pel tema de terrasses, vull dir, com també, doncs, totes les terrasses està molt bé que la gent es pugui guanyar la vida, i hi ha hagut una pandèmia, i ja sé que queda molt malament dir això, però bueno, com tot aquest tema, doncs, s'ha anat apoderant de tot l'espai públic, no? I nosaltres ara, doncs, estem veient com espai que era públic realment està ocupat per negocis.
Aquesta selecció de les obres s'ha fet amb aquesta idea de concentrar-ho en el concepte de la guerra, però jo vaig dir-te que, parlant-ne i quan el vaig veure, quan el vau presentar, jo penso que ara, perquè tenim aquesta guerra d'Ucraïna, que ens l'han fet molt nostra perquè està més a prop, diuen, que igualment, encara que sigui una guerra, és igual, o sigui, que estigui més a prop, no continua sent una guerra, però penso que es podria fer en qualsevol moment, no? Al marge que és una circumstància,
sí,
com aquesta,
sí.
Perquè en el cas, per exemple, del Bon Soldat, aquest personatge que més podríem trobar segur en moltes literatures, en moltes...
Sí, diferents personatges.
Ah, exacte,
sí.
Un personatge, doncs, que això que dius tu, doncs, que ell no vol anar a la guerra, i per tant fa el possible. I si s'ha de passar s'ha de, la gent s'ha de creure doncs, que és un babau, que es creen que és un babau.
Sí, o un boig, o jo què sé, un tonto, sí, exacte, sí, sí,
però
és
no,
igual.
Però jo no hi vaig, però jo sí. No hi vaig. O sigui, en aquest sentit sí. Et trobo que està molt bé.
Bueno, aquest personatge sempre explica coses de l'Emili, no?
Sí. És, sí.
Sempre explica... Bueno, és el que, bueno, en la meva joventut feia la gent per no anar a l'Emili, no per no anar a la guerra, simplement per no anar a l'Emili, no?
Sí, sí, sí.
L'objecció.
A vegades en sortien i a vegades no.
No, ja, ja, ja.
A vegades no, sí. En cas era complicada.
Sí.
En qualsevol cas, Dolors, això començarà la setmana vinent?
Sí, dijous.
El dijous?
El dia 7.
El dia 7 comença. Tenim un canvi, que és sí. Que no passem de dijous a dijous, sinó que passem de dijous a dimecres,
sí.
Per no coincidir amb el festival
de música
que es fa i que... comença precisament la segona setmana de juliol,
sí.
I comença doncs un dijous.
Sí. O sigui que passem d'un dijous a un dimecres i després a un altre dijous.
L'altre dijous. De moment es manté l'última tònica de tres obres, perquè d'algun moment de la història de lectures de la Fesca seria de l'altre, havien fet quatre.
Sí, o hasta cinc, coincidint amb algun aniversari, o sí, i alguna vegada sense coincidir amb algun aniversari, sí, se n'havien fet quatre. Últimament se n'han fet tres.
La resposta de la gent fins al moment, és a dir, que cada vegada més,
sí.
És molt important.
Bueno, en els últims anys és perfecte, vull dir... Els últims anys hem fet uns plens espectaculars, vull dir, plaça que hem omplert, vull dir, no... ja fa bastants anys, eh? La gent realment ho espera, el tema de les lectures, vull dir, clar, el fet és una cosa que ja tenen, que ja té com una etiqueta, vull dir, que ja ho han vist, que saben què és, que saben com es produeix, doncs, bueno, que saben de la qualitat, també... Pues ja, bueno, també s'ha de dir que és entrada lliure, o sigui que la gent no cal que ara, que encara de moment no estem en pandèmia, no cal que demani res ni faci res, només cal que vingui, que vingui una miqueta abans, això sí, estarà més endavant, però bueno, ho podrà veure igualment.
Molt bé.
El Bano també.
Doncs ja, és veritat, sí. No havíem comentat. Com cada any, doncs hi ha un Bano, que hi ha un artista, en aquest cas seria una fotògrafa, però que a la vegada és un artista fotògrafa, que aquesta dualitat entre una cosa que sembla més tècnica que una altra no és veritat.
No.
En aquest moment, sobretot, no és veritat. I en aquest cas tenim l'Amanda Bernal.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Ens ha fet una imatge de fang, de dues mans treballant en fang.
Sí.
I en aquest cas es podia enllaçar perfectament doncs, amb l'Antígona per amb un aspecte,
sí.
Un altre podia funcionar perfectament, o potser a l'arribada d'alguns d'aquests refugiats quan baixen del vaixell, quan han arribat al lloc a orar i poden tocar terra, també podríem yeah. Considerar-ho,
sí.
I és una imatge des del punt de vista, i penso que a més respon a tota la línia de tots els anys, aquests 18 anys que hi ha hagut una varietat, igual com hi ha hagut una gran varietat dintre de les obres que s'han fet, molt, molt diverses, una gran varietat amb la quantitat d'artistes que han col·laborat en els Banos.
Sí, sí, sí. He de dir que aquest any són 18, o sigui 18 Banos, que hi ha molta gent que em demana la col·lecció completa.
Ja tens?
Sí, sí, sí.
Però per poder... Tens personalment?
No, tenim el... jo és que guardo moltes coses. El problema serà quan la dinyi, ja vale, veurem qui se'n fa càrrec.
Aquesta feina la tindran, això ja ho sé segur, que diran, això què fa aquí, el pam, fora.
Bueno, això hauria d'anar a algun lloc, que no fossin els meus fills que haguessin de dir això fora.
També,
no?
També.
Però sí, sí que hi ha col·leccions, sí. Sí que hi ha col·leccions d'això. Bueno, de les primeres potser n'hi ha menys exemplars, però sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. Vull dir, ara sempre es guarda un plec de Banos. I no, hi he de dir que aquest any, tot i que sembla un fotògraf, que pensis, ah, una fotografia, no hi ha cap... No, que... també, bueno, ara que hi ha tot això del lumínic i tal, també potenciar una mica el tema de la fotografia d'autor, no?
Sí,
vull dir, aquest
sí.
Treball que ha fet aquí l'Amanda Bernal no té res que desmereixer, al contrari, a qualsevol altre treball que hagi pogut fer un pintor o un altre, o un que fa un collage o d'un altre tipus. És un, és un treball fotogràfic, però el resultat és una, evidentment és una peça molt bonica, artística, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, és a mi m'agrada molt el que ha fet ella.
Molt bé. Doncs escolta'm, bueno. Lectures de la Fresca, 18a edició, tres obres que ja han comentat i que totes segur, segur, que poden portar una cosa que molts dels espectadors no esperaven, i qui no conegui, per exemple, Antígona, jo li dic, no, és que no s'ho perdi, i qui no coneixi Bonsoret tampoc s'ho perdi, i qui no coneix l'Estren Brook tampoc s'ho perdi. I esperem que sigui així.
Sí, el soldat es fa a la plaça de l'Om.
El soldat, de l'Om, eh? Sí. Sí, el plaça de l'Om, a la segona de l'Estrasburg, on dèiem l'alcalde Magí Bartoló, a la plaça del Gerot, i a l'amfiteatre dels Jardins del Vallès, l'Antígona, a un lloc adequadíssim per poder-ho fer. Doncs Dolors, moltes gràcies per haver vingut, i força, i sí. Endavant,
sí.
Que només han passat 18 anys i han de passar... I han de passar 18 més.
I gràcies també per comptar amb nosaltres sempre.
Com sempre. Moltes gràcies. Ai, que no em queda temps, si no em queda temps haig de dir moltes coses i amb aquesta veu em sembla que no arribaré. Però ho intentarem. Per què? Perquè hi ha la Festa Major i diem que avui a les 19 hores a la plaça de l'Om, dansa clàssica i contemporània per l'Escola Fusió, a les 20 hores al circ a la plaça Victòria dels Àngels amb el col·lectiu TQM, a les 22:30 a la plaça Octavià Maria Arnal i Marcel Bagés, en concert. A les 22:30 al Parc de l'Arboret, un concert de l'Arnau Grisó. I a les 24 al Parc Ramon Bernils, Balkan Paradise Orquestra, que és això que escoltàvem fa un moment. Demà, divendres, a les 20 hores, a la plaça Victòria dels Àngels, Circ Bové. A les 20 hores, a la plaça del Coll, Habaneres amb els Nois de l'Eixida. A les 21, al Celler de Jazz, Nicolás Ospina Piano. I a les 23, al mateix celler, Carme Canela i Jurandit Santana, jazz. A les 21 hores, a l'Església del Monestir, Orquestra Simfònica Fusió, director Xavier Pagès, Laia Pujolassos, violí solista. I a les 22 a la plaça de Barcelona, Lo Promiscuo del Son, música cubana. A les 22 a la plaça de l'Hom, El cos que ens fa, dansa per l'esbar Sant Cugat. I a les 22 hores també, als Jardins del Vallès, òpera amb Milica Jovicic, soprano, Antonio Lliteras, tenor, i Josep Bufón, pianista. I a les 23, a les 11, al Parc de l'Arborètim, La Pegatina. I a les 23, a la plaça Octavià, Joan Miquel Oliver. I el dissabte, dia 2, a les 21:30, plaça de l'Hom, dansa tradicional amb el grup Mediterrani. A les 22, a la plaça Barcelona, Les Caramba en concert. A les 23, al Parc de l'Arborètum, Anna Tijú en concert. I a la 1, a la plaça Octavià, Every Night. I el diumenge a les 18 hores passa d'Encoll, Els colors de l'Índia, amb Natalanya Danse. A les 18:30 a la passa Lluís Millet, Màgia amb el Mag Xema. A les 19, concert coral, Sala Calvé, l'Unió Coral, Harmonia de Vall Lloreig i Coral de l'Unió. I a les 20, al celler, concert amb Bach, Lanchor, Gospel, Jazz i Rock. Uau! Adeu, us deixo mà de Tijú.
A todo pelota. Nunca me quisiste, nunca me cuidaste, nunca me cobijaste, cuando más te necesité simplemente te alejaste. Tu amor fue una propina, teatro de pantomima, fue un títere de tu ego de mierda masculina, todo fue mentira. Nunca nadie me hizo sentir tan mal. Los trofeos, toda la medallita de tus ex que tú llevas por el cuello, todos tus caramelos me la sudan por el suelo, tus lágrimas de hielo, tus cartitas gritando de consuelo. Wow, discúlpame mi cielo, llévate los pañuelos, eres muy mala muerte, un imbécil de modelo, viviendo en un mundo paralelo, niño malcriado llorando aquí está de duelo. Concedo. Nunca nadie me hizo sentir tan mal. 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 Papi, te falta fuego. De ego, mucho miedo, vaya problemita completito sin remedio. Ton regard de flic, t'as l'air pathétique, mitoman, mathématique, chic chic. Vírate de aquí que je me sens fantastique. Personne nous explique que tout est cyclique. Ton style pacifique, hippie, ça m'a fait un clic. Rico, buena onda, no le gusta mi clic. Casse-toi, vire-toi, moi, tu sers de bourgeois. M'importe un carajo, el estado de la loi. Des morpions qui nous tournons ont la liberté. Yo la cuido, espèce de petit con. Personne ne m'a fait sentir si mal. 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 Cobijaste cuando más te necesites, simplemente te alejaste. Thank you.
flota. Soy feliz sin ti, soy feliz sin ti.